i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Finalment rondaran les 150 el total de peticions d'ajuts en la segona línia del pla de xoc per a empreses i autònoms, que segurament esgotarà la partida que s'hi ha destinat, 75.000 euros. Ho explicava l'alcalde Víctor Puga a la Casa de la Vila, on també parlava de la nova ordenança que regularà l'ús dels patinets elèctrics. És el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dimecres, en 10 del mes de febrer, el que podeu escoltar d'aquí a just una hora. Ara en fem l'avanç d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local d'avui. El cap de l'Escala realitza testos d'antígens als presidents i vocals de les meses electorals dels pobles compresos a l'àrea bàsica de salut de l'Escala. A data d'avui ja n'hi ha un centenar de programats, alguns d'ells ja realitzats. La campanya va començar ahir dimarts. Totes les sol·licituds s'atendran abans de divendres. Les obres d'urbanització del carrer Sàlvia i passatge Camp Rabassa ja han finalitzat. La tramitació i execució ha estat llarga, però finalment s'ha pogut fer la instal·lació de tots els serveis en aquesta zona. El primer equip del Futbol Club L'Escala ja ha tornat als entrenaments per preparar el retorn a la Lliga, programat a finals de mes. Amb una cara nova s'ha incorporat a l'equip Marçal Sáenz. Aquest cap de setmana passat, l'atleta Aitana Ratzma ha guanyat la Copa Iberdrola amb el seu club, el Playas de Castellón. L'escalenca va contribuir al triomf amb 5 punts, els que obtenia aconseguint la segona posició en la prova dels 60 metres tanques, on va aturar el crono a 8 segons 52 centèsimes. Columna d'opinió amb la historiadora, la catedràtica emèrita d'Història de la Universitat de Barcelona, Mercè Vilanova, parlant de democràcia precisament i d'eleccions i del sistema del nostre país. El temps amb Sergi Corral, apuntant dimecres canviant fins i tot amb un xic de tramuntana, demà jornada de cel molt més serè i fred a primera hora, acabaran de completar l'informatiu. Ara us deixem amb el FAR, a segona hora del Magazín de Mar de Catalunya, que elaborem conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ona Malgrat, Ràdio Arenys, Canal Blau, de Vilanova i la Geltrú, Ràdio Delta, de Deltebre, i Ràdio La Cala Ràdio, de l'Ametlla de Mar. Aquesta segona hora amb connexió amb València, parlant amb la pescadora valenciana Àgueda Vitoria. Després, interactiu avui, Tritons Submarins, amb Víctor Salvador, director d'aquesta empresa. Paraules exclusives, nyacres i balls, a càrrec de Jordi Piqué, i el preu del peix avui en connexió amb una de les confraries del Delta de l'Ebre. Després del FAR dèiem l'informatiu local de les 6, a les 7 l'informatiu nacional Next Vespre amb l'Ali Giné i Montse Manent i amb Juanjo López al control tècnic. A partir de les 8 la franja musical, els dimecres amb el Sound System i Chelsea Hotel. A partir de les 10 la reemissió del Més Calent a l'Aigüera i al punt de la mitjanit reemissió de l'informatiu local més l'espai alcaldia, que hem fet aquest migdia, quarts de dues, amb Víctor Puga, alcalde de l'Escala. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
La xarxa.
Comencem la segona hora de programa i ho fem amb ganes de viatjar molt. Avui viatjarem en aquesta segona hora, primer a la zona del País Valencià, després anirem a Galícia, acabarem viatjant cap a les Terres de l'Ebre novament i pel mig encara visitarem l'Escala. És a dir, que tenim molts punts de recollida d'informació que seran protagonistes en aquesta segona hora de programa. Només recordar-vos que també podeu seguir el programa a través de la web del FAR, el farfm.cat, i que un cop acabat el que podeu també fer és, si us ha interessat algun dels arguments, algun dels continguts, o si no ho heu pogut escoltar i voleu recuperar-ho, anar a aquesta pròpia plana web i baixar-vos el programa, perquè no només pengem tot el programa sencer, sinó també alguns destacats de la jornada. Gràcies per seguir-nos a través de les xarxes socials, sobretot el Twitter i l'Instagram, i us animem a seguir amb nosaltres, com a mínim, fins a les 6, com sempre, a través de la vostra ràdio local.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Doncs ens n'anem cap al País Valencià per saludar una bona amiga i col·laboradora, que és l'Àgueda Vitòria. Àgueda, bona vesprada, com estàs?
Hola, bona vesprada, molt bé.
Amb ganes de parlar amb tu i de saludar-te novament i de saber com esteu passant aquests temporals que estem tenint a la Mediterrània, aquí al País Valencià. No sé si us estan afectant tant com aquí. Aquí ahir teníem molta mar de forns.
Sí, sí, una miqueta sí. De fet, bueno, llevat de les zones on les embarcacions no estan de paro biològic, sí que molta part de la costa, per exemple, la flota artesanal no ha treballat alguns dies, les traïnyes treballen, però se les veuen, i sí, sí que ens ha afectat, sí.
És un mes estrany, febrer. Bé, nosaltres també fem molta parada biològica, l'arrossegament, no tot, eh? Hi ha alguna cofradia i alguna zona que no fa parada biològica al mes de febrer. Però bona part de, sobretot el barcelonès nord, tota la zona del Maresme, de l'Empordà i tal, aquests també estan fent aturada biològica, i és un mes estrany aquest.
Sí, nosaltres, jo confio en que les coses vagin a millor, perquè entre dies de mal temps, temporals, el tancament de l'hostaleria, que molt probablement nosaltres així, l'hostaleria estava tancada fins al 15 de febrer, però ja s'està dient que és molt probable que les restriccions s'allarguen fins a final de mes, o sigui, el sector està ofegadíssim. Aleshores, pues bueno, confiem en que, no ho sé, que la primavera porti altres coses, perquè si no, panorama està complicat, sí.
Serà complicat. Escolta'm, malgrat que sigui complicat, animem a la gent a que intenti afegir-se al sector pesquer, en l'àmbit pesquer, que vulgui d'alguna manera fer també aquesta feina per guanyar-se la vida. I en aquest sentit, sembla que hi haurà un nou centre públic dedicat als ensenyaments nàutics i pesquers. Això serà Dénia.
Sí, la setmana passada, a finals de gener, la Conselleria d'Educació, recorde que estem parlant del País Valencià, va anunciar la creació de dos centres en concret que per al que són les ensenyances marítim-pesqueres venen a cobrir una carència històrica important. Per un costat, en Dénia, que, bueno, Dénia és una ciutat, un poble gran, bueno, anem a dir ciutat, que si no s'enfadaran és d'allí, però bueno, és una ciutat en una cofradia de pescadors en un pes important, és el lloc on la gamba roja té la seua indicació, el seu setell, gamba roja de Dénia, i era una reclamació de feia molt de temps en la comarca que hi haguera un centre de formació dedicat a les ensenyances nàutico-pesqueres. Recordem també que nosaltres al País Valencià només tenim un centre d'aquestes característiques on es poden cursar els dos cicles, el superior i el mitjà de pont, els dos cicles que hi ha de mecànica naval i el de busseig professional, que està en Alacant, que és l'Institut Marítim Pesquer del Mediterrani, que és un centre que té ja dècades, que es va crear als anys 70, i és on s'ha format tota la gent per ací d'esta zona que actualment treballa a la mar. Mm-hmm. Bé fora per a treballar a la pesca o bé fora per a treballar en altres àmbits de la mar. Fa ja molts, molts anys també que aquest centre pues, ha patit diferents tipus, diguem, d'abandonament per part de les autoritats.
Sí.
I encara que les coses van millorant, tot s'ha de dir, però bueno, estan molts anys amb carències importants de professors, de material, d'embarcació per a fer pràctiques, professorat que es jubilava i aquestes places no es cobrien, i de fet tenim això, tenim un llarg historial de notícies anuals relacionades amb el centre que és això, que van intentant solucionar-se les mancances, però encara estan ahí. I què és el que passa? En la creació d'este centre en Dénia només s'ofertarien 10 cicles, no dos de la família marítim pesquera. De fet, de la família marítim pesquera, en principi, només es farien els de mecànica, però també tot el que són cursos que convé renovar quan treballes al sector, que periòdicament has de tornar a fer, de ràdio, els sanitaris, sí, etc., o els certificats més bàsics que cal traure per a treballar a la mar, sí que sembla que podran fer-se allí. Perquè pensem també que, per exemple, que el que és el certificat més bàsic, diguem, per a treballar a una embarcació, no? Una embarcació de pesca, el carnet de mariner pescador i la formació bàsica. Abans hi havia, de manera molt més freqüent, en les pròpies cofradies es feien aquest tipus de cursos, no? I la gent no s'havia de desplaçar, inclús fins al patró coster polivalent es convocaven de quan en quan en les pròpies cofradies i en les aules es podia fer tot el curs i es podia fer l'examen. Això passa cada volta menys. I tu a dia d'avui vols, ja dic, per a ser mariner de pesca has de comprometre més d'un mes de la teua vida desplaçant-te a un lloc com Alacant per a poder traure ja el certificat mínim que et permeta treballar, no? Aleshores, per aquest costat també està bé. Pensem també que no teníem, o sea, nosaltres sentim parlar així, sobretot en aquestes comarques, no? Que ara en temps de crisi es parla molt, molt de totes aquestes coses de la reconversió, no? De que si el turisme, bueno, sí, hem tingut els anys de bonança del turisme, però hem de pensar en altres coses, ha d'haver una reconversió cap a altres llocs, perquè està clar que no podem dependre sempre d'això. No. I que quan es presenten temps com els que estem vivint ara en la pandèmia, es fa patent aquesta feblesa, no? El que ens queda, més enllà del turisme, no ens queda res, no? I a mi em fa gràcia, no?, perquè es parlava i es parla moltíssim d'economia blava, de les possibilitats que hi ha a la mar, no?, com a opció laboral, més enllà del turisme, però la realitat és que nosaltres no teníem així prop cap centre, o sigui, no teníem d'on traure els professionals necessaris, sí, per a traure-mos d'eixe destí al que sembla que estan condemnats, que era de ser cambrer, netejadores d'habitacions o especuladors urbanístics, no? Aleshores, està bé que hi hagi aquest tipus d'iniciatives. L'altre centre integrat de formació professional que es crearà a la província d'Alacant, també relacionat en l'àmbit marítim d'Esquer, serà en Guardamar del Segura. Guardamar és el més al sud, per a la gent que desconega el País Valencià, estem parlant ja de la punteta sud, i allà també tenen cofradia de pescadors, però ja és una cofradia molt menudeta, en la que queden només, no sé si hi haurà 7 o 8 embarcacions d'arts menors, però Guardamar és un dels principals pols d'aquicultura al País Valencià, és líder en producció d'algunes espècies de troba que és dorada, sí, en el que hi ha les diverses empreses allí instal·lades, i en el centre de formació professional integrat que va a construir-se allí, estem parlant tot això que són anuncis i que es licitaran de cara a finals de l'any que ve. O sigui, que encara es licitarà la seva construcció. Clar. O sigui, que estem parlant de futur. Però al d'allà sí que hi haurà hi haurà els dos cicles que hi ha actualment de formació dedicats a l'aquicultura. Mm. Que això és l'altra. La província d'Alacant és, trobo que és de tota Europa, la principal productora de determinats peixos, d'espècies piscícoles, i tampoc teníem en tot el País Valencià cap formació específica sobre aquicultura.
Mare de Déu.
El més proper que teníem és, és del sud, anant cap a Múrcia, o és que estan més al nord, Sant Carles de la Ràpita, no?
Sí, sí.
Per això són totes coses, però que també ens han de fer pensar un poquet, no? Com hem estat d'abandonats fins al moment en aquestes coses. Tenim cursos, tenim algunes titulacions, algunes capacitacions professionals de feines relacionades amb la mar, o sigui, a part d'aquesta formació, del que és formació professional, tenim pues, sobre manteniment d'embarcacions de fibra, coses així, però, ja dic, però tampoc teníem molt i no sembla que tinguem suficient i seguim tenint mancances per exemple, pel que fa a la feina relacionada amb la confecció i la reparació d'art de pesca. No tenim cap formació específica sobre això a tot el País Valencià, o la fusteria de Ribera, que també podria ser una oportunitat. Però són tot coses que, de les que es parla, i de les que es parla com a possibilitats laborals, però després d'això, no? Després tenim el de dir, val, volem dedicar-nos a això, gent jove o gent de qualsevol edat, però qui t'ensenya, no? On vas a formar-te sobre això? Clar. I bé, i estos anuncis pues, ens lleven una miqueta el desànim al respecte, perquè bueno, és la direcció en la, sí, que, sí, en la que cal anar, no? Si volem professionals d'una determinada, d'uns determinats sectors, hauran de formar-se en algun lloc. Si no tenim això, no tenim ni per on començar.
Doncs jo crec que és, que com deies tu, és encertat i obre un bri d'esperança. És molt curiós fer una normativa i després no posar les mesures perquè aquesta normativa es pugui acomplir. També et diré, i d'això en parlarem si tot va bé la setmana vinent, que a Catalunya que sí que teníem una escola de formació nàutico-pesquera que ha estat treballant online els darrers mesos a causa de la pandèmia, hi ha tota una formació pràctica que s'hauria d'haver fet i que no s'ha fet i que tot just es comença a fer ara perquè no s'ha pogut fer per qüestions relacionades amb la Covid i amb els aforaments i les distàncies i els mitjans i totes aquestes coses. És a dir que, bé, és veritat que és a llarga mirada, però tampoc els que ja fa temps que en tenim alguna no és que estiguem ara mateix en un dels millors moments, per entendre'ns, eh? Sí, no és que sí, n'estiguem fent molts. Àgueda, si sí, et sembla, ens seguim parlant la propera setmana, vale?
Vinga, fins la setmana que ve.
Cuida't molt, fins ara.
Bona Igualment, vesprada. Adéu, bona vesprada.
Navega amb el Far.
Pues seguramente los que tenéis más memoria recordaréis que hace aproximadamente un año hablamos del proyecto Tritón Submarinos, un proyecto que anunciaba la fabricación de sumergibles con finalidades turísticas y de ocio. Los presentaron el año pasado, los primeros ejemplares de este proyecto, con una capacidad para 24 pasajeros y que alcanza los 100 metros de profundidad. Imaginaros, pues igual que vamos a dar una vuelta por la costa en una golondrina, pues es lo mismo, pero en un submarino, y que en vez de llevar pues la costa desde el mar o estos primeros metros de agua, de lámina de agua, pues podernos sumergirnos en ella y ver lo que hay de vida marina a estas profundidades. La compañía puso en marcha este proyecto en agosto del 2019 y su objetivo era construir el primer submarino turístico en España. Lo han construido, allá hay uno, lo que pasa es que no está en España, pero en todo caso queremos saber cómo está todo este proyecto y saber si podemos mantener las ilusiones, la ilusión de algún día poder sumergirnos debajo del mar y poder disfrutar como niños de este fondo maravilloso. Para ello, queremos saludar a Héctor Salvador, que es director de Tritón Submarinos. Héctor, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y ante todo, primero de todo, felicidades, porque en solo dos años y en el contexto que os ha tocado vivir, a vosotros y a nosotros, a todos, tirar adelante un proyecto de estas características no es fácil.
Sí, no, la verdad, muchas gracias, pero ha sido todo un reto. Como bien comentabas, el primer submarino turístico que entregamos desde nuestro astillero en San Cugat se fue a Vietnam durante el principio del confinamiento. Entonces, terminar un proyecto internacional con la logística asociada, mover un buque de 55 toneladas, carga rodada de Barcelona hasta Vietnam, Fue todo un reto. Debido a las restricciones por el COVID del propio gobierno de Vietnam, estuvo parado durante varios meses y ahora por fin podemos entrar en operación y de hecho empezar a llevar pasajeros ahora con el año nuevo chino que será este viernes. O sea que por fin hemos superado este bache y podemos empezar a llevar a acercar a pasajeros al fondo marino como se había diseñado.
¿Dónde de, o sea, por qué Vietnam y dónde de Vietnam está este primer submarino turístico?
Bueno, es un complejo turístico en la zona de Nha Trang. Es una zona con buenos fondos, donde hay muchos hoteles abiertos al turismo internacional. Y fue iniciativa de uno de estos complejos turísticos que, para diferenciarse de su competencia, pensó que la mejor idea era ofrecer algo diferente, exclusivo para sus clientes, que podía ser un sumergible para 24 personas, donde las familias que están alojadas en el hotel puedan tener una experiencia única, que es bajar y ver a cara a cara la fauna marina que tienen en su zona sin necesidad de ser buzos. Pues, como sabrás, hay con un buceo autónomo, con botella, puedes bajar, pero no es una experiencia que normalmente puedas compartir con tu familia, pues las comunicaciones son muy limitadas y no todo el mundo está en condiciones físicas o está dispuesto a aprender a bucear, pero en el sumergible pueden bajar desde niños hasta ancianos sin limitaciones físicas ni médicas. Por lo tanto, es una oportunidad única de disfrutar esta experiencia en familia y poder conversar y comentar lo que estás viendo mientras estás en un entorno con aire acondicionado, música y total confort.
Vamos a intentar aclarar dos conceptos. El primero es cómo es el proyecto, es decir, cómo es el submarino, y luego qué dificultades habéis tenido para construirlo, porque claro, una cosa es diseñarlo y otra cosa es producirlo y superar los problemas que seguro habéis tenido en su construcción.
Bueno, este sumergible turístico es un cilindro de 16 metros de longitud. Está formado por 4 segmentos de metacrilato completamente transparentes, de forma que la gente que está sentada en su interior tiene una visión en 360 grados del medio marino, y a proa va una esfera de acero, que es donde va el piloto, con su propia ventana de metacrilato para poder manejar el vehículo. Es como si fuera un gusano o un cigarro bastante grande. Se parece más de lo habitual al submarino de los Beatles, por así decirlo, si me permites la licencia. Uh-huh. El mayor reto de construirlo, pues para nosotros fue empezar desde cero en España, identificar proveedores, arreglar toda la logística, permisos para construir un vehículo de estas características. Tenemos la suerte de estar en una nave fantástica en San Cugat del Vallès, compartida con otras empresas que se dedican al mecanizado, como Gutmar, o a la soldadura, como S4E, de forma que gran parte del proceso productivo se hizo bajo el mismo tejado, de forma que llegaban materias primas y aquí se mecanizaban, se soldaban, se pintaban y llegaban a nuestra línea de ensamblaje final, de forma que pudimos hacer casi un sumergible de kilómetro cero, podríamos decir, ensamblado desde cero en San Cugat, y de aquí ya fue directamente al Port Forum, que es donde hizo las pruebas de mar con la sociedad de certificación.
Esta es una de las grandezas del proyecto, más allá de lo que significa y del, yo creo que el largo recorrido que tiene, a pesar de estos primeros meses accidentados por cuestiones de la pandemia, pero esta es otra de las grandezas. Es decir, estamos hablando de diseño, tecnología, fabricación y construcción íntegramente de casa, íntegramente del país, ¿no? Y por tanto, seguramente, pues un sector que quizás se podría estudiar para desarrollar nuevos y futuros proyectos.
Sí, exacto. El estudio del océano aún está en sus fases iniciales, como comentábamos la otra vez que conversamos, sí, juntos. El punto más profundo de nuestros océanos no se certificó hasta el año pasado, cuando pudimos ver que efectivamente la fosa de las Marianas era 10 metros más profunda que la fosa de Tonga. O sea, el océano todavía es nuestro gran desconocido y curiosamente está aquí al lado, sobre todo en las comunidades costeras. Vivimos con su superficie en el día a día, pero todavía no hemos explorado lo que se esconde debajo de ella. Por lo tanto, yo creo que iniciando una industria como esta, se está abriendo un abanico de posibilidades que tendrá repercusiones en muchos sectores industriales, no solo en el turístico, como puede ser este primer sumergible, pero sino también para optimizar procesos de pesca, de conservación del medio ambiente, de comprender cómo es el impacto, por ejemplo, de las descargas de los ríos o de los emisarios en el entorno marino, y proteger nuestro patrimonio, sobre todo. Hasta ahora en nuestro país quizás vamos un poco por detrás que el resto de Europa.
hasta el transporte de este submarino fue complicado y fue toda una odisea. Estaba de alguna manera siguiendo todas las vicisitudes que tuvisteis que superar para poder llevar el submarino, empezando por el sobrepeso de la propia estructura del submarino junto con la plataforma, y que os dificultó básicamente desde el primer momento el hecho de transportarlo.
Bueno, fueron una serie de anécdotas, de incidencias, yo creo que hasta previsibles en una primera proyecto. Como comentábamos antes, este sumergible se transportó en un MAFI de carga rodada, y habíamos hablado con la naviera qué buque sería el que lo transportaría. Tuvieron que cambiar de buque en el último momento, de forma que la rampa del nuevo buque no podía soportar el peso de todo el sumergible con su MAFI de carga rodada, por lo que se tuvieron que desensamblar ciertos componentes que se enviaron por contenedor. Cuando todo llegó a Vietnam, del puerto donde llegó hasta el lugar de destino, era un transporte de 3 días por carretera, para el que se tuvieron que podar árboles y rellenar baches en la carretera para poder llegar hasta el complejo donde se ha instalado. Entonces, efectivamente, fue todo un reto, y más con las restricciones del COVID y con la imposibilidad de viajar a Vietnam sin hacer una cuarentena de 15 días en una instalación militar, etcétera, pues dificultó mucho la logística. Pero al final, gracias a nuestro cliente en Vietnam, y a pesar de las dificultades con el idioma, pues hemos podido entrar en operación.
¿Cómo reacciona la gente? No digo vuestros clientes, los clientes de vuestros clientes. ¿Cómo reacciona el turista que tiene esta experiencia que antes nos describías también?
Sinceramente, esto yo creo que es la sensación más difícil de describir con palabras, porque yo creo que no existe un lenguaje para describir lo que se siente cuando te sumerges en un habitáculo completamente transparente. El metacrilato desaparece porque tiene el mismo índice de refracción que el agua de mar, por lo tanto no puedes ver que haya una barrera, y de repente te encuentras sumergido, rodeado por el mar, viendo cara a cara vida marina que está en su hábitat natural. Es como si estuvieras en un acuario, pero del revés, ¿no? Son los animales los que están mirándote a ti. Yo creo que la frase que más comentan los clientes de nuestros clientes, por así decirlo, cuando salen de la inmersión, es que es una experiencia que les ha transformado, que les ha cambiado la vida. Y yo creo que esto es el objetivo último de nuestra empresa, es poder llevar a cuanta más gente sea posible a encontrarse cara a cara con el océano, porque todo el mundo, de momento, los cientos de pasajeros que he bajado como piloto, todos se han enamorado del océano, todos se han enamorado del medio marino, y no puedes proteger algo de lo que no te has enamorado, no tienes la iniciativa. Y yo creo que esto es lo que realmente puede cambiar la actitud de mucha gente hacia el mar. Es una experiencia que te cambia, hay un antes y un después en tu relación con el océano.
De hecho, este proyecto, que es el primer y que, como decíamos ahora, ha ido a parar al Vietnam, es el primero de muchos que ahora mismo están en dique seco.
Bueno, no exactamente. Nosotros construimos bajo pedido, entonces este fue el primero turístico de 24 plazas. El siguiente que hemos entregado ha sido un sumergible que ya baja a 1000 metros, pero con 6 personas, que es para otro modelo de turismo un poco más boutique, más exclusivo, que está a bordo de un yate que la gente puede alquilar y donde pueden bajar 3 parejas a la vez a disfrutar de esta experiencia en un entorno más reducido, pero también 10 veces más profundo. Entonces se abre todo un abanico diferente. Puedes visitar pecios o tiburones de las profundidades, que con el otro se quedarían corto, pero también con un volumen mucho más pequeño que lo hace transportable a bordo de un yate. Ya no es un submarino basado en tierra, sino que se puede transportar y dar la vuelta al mundo haciendo inmersiones en los lugares que los clientes decidan.
Yo hacía referencia a las dificultades que habéis tenido para ir a Bahamas a certificar algunos proyectos.
Bueno, simplemente otra de las anécdotas que esta pandemia nos está dejando, ¿no? Nuestra fábrica principal está en Florida, y durante el primer confinamiento que hicieron en Estados Unidos, Bahamas cerró sus aguas territoriales, lo que quería decir que no podíamos probar nuestros sumergibles en aguas de Bahamas, que es lo que hacemos normalmente, lo cual nos llevó a tener que rediseñar toda la operación. Y, por ejemplo, otro sumergible que acabamos de entregar, en vez de Bahamas, lo tuvimos que acabar probando en las Maldivas, que es prácticamente en las antípodas, ¿no?
Supongo que impulsar un proyecto de estas características por primera vez, es decir, uno tira adelante un submarino turístico, las dificultades para que te lo certifiquen y para que las autoridades den el visto bueno no deben ser pocas.
Bueno, en cuanto a la certificadora, tenemos muy buena relación desde hace más de una década. Ellos conocen perfectamente nuestros diseños y nosotros también sabemos cómo diseñar de forma que sea aprobado por la certificadora. Lo que sí que fue un reto fue con las autoridades locales de Vietnam, porque este es el primer submarino que opera en sus aguas, y requirió redactar mucha legislación y definir los límites que para este submarino están sentando las bases para cualquiera que quiera operar en el futuro en aguas de Vietnam. Entonces aquí sí que fue un trabajo mano a mano con el gobierno de Vietnam, traduciendo manuales y teniendo discusiones técnicas, definiendo qué límites y qué requisitos se iba a poner a la operación de un submarino, a la certificación de su tripulación, a los programas de formación del personal, etcétera.
¿Cuánto personal, por cierto, opera con este aparato, con este ingenio?
Bueno, la tripulación mínima son dos, piloto y copiloto. Uh-huh. Uno va a proa en el puente y otro a popa en la sala de máquinas. Pero fuera del vehículo en sí, pues necesitar la tripulación del buque de apoyo, que es el que está trayendo pasajeros desde la instalación de tierra hasta el lugar de la inmersión, ayudando los marineros de cubierta que ayudan a hacer la transferencia de los 24 pasajeros de la primera inmersión y embarcar a los 24 de la segunda. Entonces, al final, estás hablando de un equipo de unas 8 personas.
El submarino, para que nos entendamos bien, no es que salga de puerto, o sea, no sale de un puerto cargado de gente, entra en el mar, hacen la inmersión y luego salen. No, está en alta mar y es un barco el que hace un poco de transbordador.
Es una cosa intermedia. Digamos que el sumergible sale sin pasaje, solo con tripulación, de puerto a primera hora de la mañana, se posiciona sobre el lugar de la inmersión y después un buque de apoyo va trayendo a los pasajeros, de forma que el sumergible se mantiene siempre sobre su posición. Una cosa muy curiosa, por ejemplo, hablando de anécdotas, es que para definir el lugar de la inmersión en Vietnam se ve que todavía les quedan bastantes minas de la guerra. Entonces requirió una inspección con buzos de la Armada vietnamita para declarar una zona libre de minas para poder operar ahí un sumergible turístico. De forma que en esta ubicación en concreto tenemos unos límites muy bien definidos y muy estrictos de los que no te puedes salir porque ya son aguas no estudiadas.
Hay un elemento que me llama la atención y es la construcción del submarino en sí mismo. Submarino siempre imaginamos como ese elemento militar, absolutamente opaco, sin ninguna ventana, sin ningún tipo de visión directa con el exterior, a no ser que sea a través del periscopio. Y en cambio, lo que tú nos estás definiendo es metacrilato, cristal. Visión directa de lo que hay en el exterior, vamos, como el día y la noche.
Sí, exacto. Yo creo que la mejor forma de visualizar nuestros sumergibles es una burbuja. Es una burbuja que contiene a la gente dentro, pero completamente transparente. Y de hecho, el esfuerzo de diseño es ocultar todos los sistemas necesarios para mover esta burbuja, de forma que queden fuera de la visión del pasajero, que de forma que el pasajero pueda disfrutar lo máximo posible de esta inmersión en el océano sin que le molesten las baterías, los motores o los distintos componentes que son necesarios para su operación.
Claro, aquí viendo imágenes a través de internet, en vuestra propia página web, uno le encuentra muchísimas aplicaciones turísticas, pero muchísimas más científicas. Es decir, que los científicos puedan ver con sus propios ojos. No tocar, porque eso sí que no se puede todavía a esa profundidad, pero sí ver directamente todo lo que hay en el fondo del mar o todo lo que hay a 1000 metros de profundidad, porque hay alguno que, por lo que he leído, puede bajar hasta 1000 metros de profundidad. Es una maravilla.
Sí, de hecho, gran parte de nuestros clientes los utilizan para fines científicos. Como te comentaba antes, tenemos un modelo que baja a 12 kilómetros de profundidad por diseño. De hecho, lo máximo que se ha podido bajar en este planeta son 10.928 metros, pero los estamos usando con muchos grupos de investigación para filmar documentales con National Geographic, Discovery Channel, por ejemplo, y gracias a nuestros vehículos los científicos han podido observar por primera vez en la historia el calamar gigante en su hábitat natural, por ejemplo. Son dos hace 5 años, donde los científicos están cara a cara con un calamar a 700 metros de profundidad. Y es la primera vez que se vio sus hábitos de caza, de alimentación, etcétera.
Si no recuerdo...
Entonces es una puerta a un planeta todavía desconocido dentro de nuestro propio planeta.
Si no recuerdo mal, el submarino de la Fosa de las Marianas era fabricación vuestra.
Sí, correcto. La mayor parte del proyecto se ensambló en Estados Unidos, pero estamos orgullosos de decir que un tercio de este sumergible, que es pionero, es el primero en la historia certificado para bajar de forma comercial a una profundidad ilimitada, que se dice rápido, un tercio de este vehículo se construyó en Cataluña, aquí en nuestra fábrica de San Cugat, con proveedores de la región.
Pregunta, si quieres, absurda, ¿eh? Pero bueno, en el contexto en el que nos movemos, importante. ¿Son sostenibles? Es decir, la sostenibilidad, el combustible, ¿no? Que no sé si son eléctricos o funcionan con combustibles fósiles. ¿Se tiene en cuenta esto?
Sí, claro. Los sumergibles son completamente eléctricos, de forma que, como cualquier vehículo eléctrico, la única contaminación es la necesaria para producir esta energía eléctrica. El sumergible no interactúa con su entorno, no desprende ningún objeto, ni líquidos, ni gases. Aunque la foto típica que la gente siempre tiene del submarino con burbujitas, no echan burbujitas. O sea, al final es un vehículo que completamente limpio y respetuoso con el medio ambiente, y es parte de este objetivo y de este amor que tenemos por el océano y este deseo de protegerlo.
¿Y el futuro por dónde pasa ahora mismo?
Bueno, ahora mismo estamos yendo cada vez con vehículos que pueden bajar más profundo con buques de presión completamente transparentes. Ahora estamos empezando a hacer un modelo que puede bajar a 2.500 metros en una esfera completamente de metacrilato, que es la esfera de metacrilato más gruesa jamás realizada, y esto han sido años de investigación y desarrollo con nuestro proveedor de metacrilato para poder conseguir estos espesores con unas calidades ópticas perfectas que no genere ningún tipo de distorsión. Nuestro sueño sería poder volver a la Fosa de las Marianas, pero esta vez con una esfera transparente y no con una esfera de titanio como hicimos el año pasado.
Por tanto, a medio camino entre lo turístico y lo científico, saber implementar medidas y ingenios para los dos sectores.
Exacto, sí, con el objetivo siempre de acercar al mayor número de gente posible a este medio, pues tenemos tanto la vía de llevar más turistas a más profundidad, como también de llevar a científicos y equipos de filmación de documentales también a entornos más desconocidos.
El hecho de que aquí tengamos tan buena mano con los sumergibles, ¿es una cuestión histórica o es una cuestión casual?
Bueno, yo creo que es histórico. España siempre ha tenido una relación con sus mares excelente, si piensas desde la época de los fenicios, romanos, griegos. Es uno de los países de Europa con más litoral, con más costa, y además con una gran comunidad que vive del mar. Entonces yo creo que de forma natural siempre hemos tenido interés en el medio marino, y esto ha permitido que los tres grandes padres del sumergible, se suelen considerar, pues Narcís Monturiol y Isaac Peral, fueran españoles, ¿no?
Pues, veremos cómo poco a poco la pandemia nos va dando juego para seguir con estos proyectos. De verdad que es un lujo poder hacernos a la idea de poder bajar a 12.000 metros de profundidad. No hay ahora mismo un agujero tan grande bajo el mar en la Tierra. Por tanto, bajar a cualquier profundidad conocida y poder ver lo que allí hay, lo que allí se encuentra, y además en artefactos, en aparatos que están pensados para que se pueda disfrutar de todo lo que veamos allí. Yo creo que este es uno de los futuros importantes que tenemos delante, y seguramente de los elementos más concienciadores que ahora mismo podemos implementar, es decir, ver lo que hay allí debajo seguramente es lo que más conciencia nos generará.
Esa es la idea, sí.
Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado, y de verdad deseo que este 2021 sea un buen año para vosotros y para la sensibilización en materia oceánica. Héctor Salvador, director de Tritón Submarinos, muchísimas gracias, que vaya bien.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Segueix la llum del far.
I en qüestions molt més properes a nosaltres, divendres es compleix el termini perquè el raper Pablo Hasél entri a presó. Recordem que va ser condemnat a presó per cantar i expressar en el context artístic la seva opinió, el que és considerat bàsicament des d'un ampli sector de les entitats i de la societat com una coartar la seva llibertat d'expressió i sobretot el que s'anomena la llibertat artística. Les darreres hores, en concret ahir, des del govern d'Espanya, els dos partits, sense parlar-s'ho massa, almenys això és el que sembla, cada un d'ells va presentar una iniciativa doncs, per canviar el codi penal i que la creació artística quedi lliure o quedi alliberada de poder-se expressar lliurement. Obro parèntesi, té nassos que ho hem de fer només a la qüestió artística i no a tots els àmbits de la societat, que és el que hauria de passar, tanco parèntesi. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha fet pública avui una valoració on troba injust i desproporcionat que el raper Pablo Hasél entri a presó per un suposat delicte de creació artística. Avui en volem parlar. A més, han implementat una recollida de signatures. En volem parlar i per això saludem a l'Adriana Ribas, que és coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya. Adriana, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Desproporcionat el fet que per una qüestió de llibertat artística algú entri a la presó, com sembla que haurà d'acabar fent perquè divendres se li acaba el termini.
Sí, de fet, des de Amnistia Internacional considerem que ningú hauria de ser processat penalment per expressar-se, en aquest cas, no?, cantant, rapejant, encara que el que pugui dir ens pugui semblar desagradable, escandalós, igual no és justificat una situació com aquesta, no?, l'empresonament de Hasél per la seva expressió artística i per això hem dit que la considerem injusta i desproporcionada.
De fet, vull recordar que no és l'únic cas, n'hi ha molts d'altres. Josep Valtònyc, per exemple, es troba ara mateix exiliat a Brussel·les precisament perquè no vol entrar a presó per haver dit, com li va passar al Pablo Hasél, una cosa que al final s'ha acabat demostrant que és veritat. De fet, clama al cel, no? És una mica sorprenent tot un moviment que hi va haver en un context molt concret i en el qual s'hi van veure involucrats músics, dibuixants, escriptors, ninotaires, pallassos de circ. Va ser brutal.
Sí, efectivament, com deies, aquesta llei injusta l'han patit no només cantants, sinó altres artistes, periodistes, activistes, que han rebut multes importants, que han estat condemnats a períodes d'exclusió del sector públic. I hi ha un element que creiem que és important, que és un intangible, que sembla que passa inadvertit, però que per nosaltres és molt preocupant, que és l'autocensura. Que l'aplicació d'aquestes normes, d'aquest tipus de delictes, està generant per la por que pateixis aquest tipus de repressió, no? La gent comença a vigilar no només què canta, sinó que quin tuit escriu. Nosaltres, com comentaves, hem estat seguint el cas dels titellaires, el cas de César Strawberry, Cassandra per uns tuits, ara el cas de Pablo Hasél. En els últims anys, lamentablement, és un treball que ha tingut importància a la nostra organització, perquè l'aplicació del delicte d'enaltiment del terrorisme s'ha aplicat contra col·lectius molt diversos i creiem que està generant un efecte que és molt preocupant, no?, que és aquesta autocensura per la por de patir repressió. De fet, en els últims anys hi ha hagut com a mínim 75 persones que han estat condemnades per enaltiment del terrorisme amb penes de privació de llibertat o d'inhabilitació. 75 persones. És cert que en els últims dos anys ha baixat ostensiblement, però l'entrada de Hasél a presó demostra que aquest article del Codi Penal continua sent una amenaça molt important a la llibertat d'expressió.
Hi ha un element que m'incrida l'atenció i és saber si això, perquè clar, aquí sovint el que es diu és que passa tot arreu del món i tal, això no li hem de donar tanta importància. Realment ja coneixeu o teniu consciència que en moltes democràcies, països de dictadura, evidentment, però teniu consciència que en moltes democràcies s'estiguin implementant mesures d'aquestes característiques?
Bé, lamentablement la llibertat d'expressió està en risc arreu del món. Hi ha una tendència, en els últims anys hem vist una tendència global a generar, a atacar, no?, el dret que tenim totes les persones a poder expressar-nos de forma lliure. Aquí a l'Estat espanyol, els últims anys, de forma important. És a dir, no només com en aquest cas, que és aplicable específic del Codi Penal, que és, per exemple, el de l'enaltiment del terrorisme, també el cas d'ofensa contra els sentiments religiosos,
per exemple,
o la qüestió de la falta de respecte a caps d'estat, a la corona, a figures públiques. És a dir, hi ha diferents articles que estan aplicant, i també perquè s'han elaborat legislacions que suposen un atac a la llibertat d'expressió, com la llei Mordassa, no?, que des del seu inici totes les entitats de la societat civil vinculades a temes de drets humans hem estat denunciant l'atac que suposa a llibertat d'expressió i de mobilització. I, per tant, creiem que això forma part d'una tendència que és un atac a drets fonamentals que teníem consolidats i que estan posant passos enrere molt preocupants. I, de fet, abans comentaves, no?, és tan important això, no?, que algunes persones ho posen en dubte. Espanya ha estat condemnada fins a 3 vegades per part del Tribunal Europeu de Drets Humans per aplicar el delicte d'injúries a la corona, per exemple, dels últims 10 anys, del 2011, condemnat el 2011, el 2007 i el 2018. Vull dir que és una cosa que a nivell europeu preocupa, aquest tipus de tipus penals, que el que fan és obrir la porta a impedir la crítica legítima a les institucions, a càrrecs públics, etc.
Doncs mira, aquesta dada que ens donaves no la coneixíem i trobo que és sorprenent i em fa pensar, Espanya ha estat sancionada per tantes coses, tantes vegades, lo dels delictes ecològics és un altre, que en tenen un porron pendents de pagar i no hi ha manera de que les paguin, condemnes de la Unió Europea. Ara també sembla que pel Tribunal Europeu dels Drets Humans. El fotut és que aquí no ens n'entenem, Adriana, és a dir, hi ha una mena de, i això és una culpa del meu gremi, però hi ha una mena de corresponsabilitat o una compadreo entre el govern i els mitjans de comunicació que fa que aquesta informació moltes vegades no arribi a la ciutadania.
Sí, és important, a més, donar-la a conèixer, no? Això no és una cosa que només preocupi, doncs, ara, a casa Pablo Hasél, hem tingut la sort, entre cometes, no?, de dins d'aquesta situació, que això hagi tingut un ressò públic molt important, i que moltíssims mitjans de comunicació esteu parlant d'això, moltíssimes autoritats, moltíssims persones conegudes estan donant a conèixer aquesta injustícia, però hi ha molts altres casos, doncs, que no, lamentablement no tenen aquest ressò, però, bueno, hem de posar aquests temes en l'agenda, no? I lamentablement, com els últims anys, hem vist que el dret de llibertat d'expressió, de reunió pacífica, està sent atacat per part de les institucions, per terra, mar i aire, diria, això també ha fet, no?, que sigui un tema molt més públic i que sigui a l'agenda, i més o menys a la gent li sona el que és la llei Mordassa, i ja no és un llenguatge que només utilitzem les entitats de drets humans i les administracions, no? La llei de seguretat ciutadana, bueno, ja la gent ja comença a saber que és una cosa que preocupa, no?
Sí.
Però ens queda molta feina, sens dubte.
Si voleu referenciar i afegir-vos a tot aquest moviment de protesta, entreu a la web d'Amnistia Internacional i signeu aquesta petició perquè es faci aquesta reforma del Codi Penal. Busquem 25.000 signatures, en portem gairebé 11.000, hem d'arribar-ne. Adriana, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure.
Terminologia marinera.
I abans de saber el preu del peix, volem aprendre més paraules exclusives de la mà del mestre Jordi Piqué.
Hola, molt bona tarda. Avui oferim una paraula. Només una paraula, però esperem que, en relacionar-la amb altres coses, ens arrodoneixi aquest espai de participació en el programa El Far. La paraula és nyacres. Expliquem la definició de les nyacres. Són unes petxines de mar, és a dir, unes corculles. Les anomenem nyacres i en el ball que ara explicarem serveixen, s'utilitzen com si fossin unes castanyoles. Expliquem el ball de nyacres. És un ball de pescadors de la badia de Roses. Es ballava al voltant d'una barca, al so d'una guitarra, per celebrar la bona pesca. Els dansaires fan sonar les corculles, és a dir, les petxines de mar, és a dir, les anomenades nyacres, la paraula que aportem avui, i a manera de castanyola. Doncs ja que parlem de balls, doncs n'hi afegirem dos més. Un d'ells és el Ball del Drac. És un ball de pescadors que es feia a la platja per a propiciar la pesca. O sigui, es pensava que ballant aquest ball doncs, tindríem més bona pesca. Segons el folclorista Joan Amades, el ball és oriund de l'Escala i segons l'escriptora Víctor Català n'ha fet documentació n'ha fet esment en els seus escrits. El fet de que el que va davant, el capdanser, porti una teia de foc a la boca per cremar el va fer perdurar com a ball de gresca de carnaval, a més de ball mariner. Un moments més màgics és l'apagada del foc com a ofrena a la mar amb la immersió dels dansaires. És a dir, els dansaires van ballant per la sorra i quan s'acaba el ball van a dintre del mar i amb la immersió l'aigua apaga el foc de la teia. El tercer ball és la farandola. És un ball de participació que es balla a l'escala des de temps immemorials per carnaval. Segons la mitologia grega, és la dansa que varen ballar els mariners que acompanyaven a Teseu quan va sortir del laberint gràcies al fil de Diana. Aquí ja hi ha un paral·lelisme perquè en la farandola hi ha un moment que sembla ben bé talment un laberint i que s'ha de desfer aquest enrenou. Ho expliquem. Consisteix aquest ball a que un nombre de il·limitat, com més millor, de dansaires agafats de les mans fan una tirallonga saltant i seguint les giragonses del que va davant del capdanser. I una de les figures més espectaculars és la del cargol, quan els balladors s'apinyen estretament sense deixar-se anar de les mans amb un esclat d'alegria. Aquí és com si fos el laberint. Han de desfer aquest cargol, han de desfer aquest laberint. I és el que fan tot ballant. Aquest ball va ser prohibit els primers anys de la dictadura franquista, però el mestre de danses, Josep Clos, el va recuperar dels últims testimonis i el va incorporar en el repertori del grup de danses La Farandola, un grup de danses de l'Escala. Bé, doncs fins aquí la nostra participació. Adéu-siau i fins una altra ocasió.
El preu del peix.
I la recta final ens porta cap a les Terres de l'Ebre, Eduard, per conèixer el preu del peix.
Doncs sí, avui contem amb Sarai Fresquet, responsable de subhasta de la confraria de pescadors Sant Joan de Deltebre.
Doncs Sarai, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què, quin dia teniu aquí baix avui?
Avui bastant ventós.
Ai, bueno, sovint passa això, eh? Aquí, als extrems del país, Sarai, escolta'm, sí, portar permanent és complicat.
Sí.
Sí, sí, ja fa dies, eh? Que dura la cosa, estem una mica cansats, en permanent o sense.
Però bueno,
ja
estem acostumbrats també. Estem acostumbrats.
A mi això no m'importa pas massa. Però bueno, escolta'm, com ha anat el preu del peix, Sarai?
Pues bueno, a veure, peix poc. A l'hora tant de vent, pues, les barques han pogut sortir a la mar. Però, bueno, hem tingut calua, que és una espècie de lliçal, hem tingut 150 quilos de calua a 2,30 euros. Després també hem tingut moltes navalles, 100 dotzenes de navalles, a un preu mig aproximadament d'1,80 euro. Hem tingut dorades, uns 35 quilos, preu mig de 18,50. I de manera anecdòtica, quasi bé, només 30 quilos de cranc blau avui.
Ostres, això és notícia.
A uns 7,40 euros de preu mig.
Sarai, això podria ser notícia, 30 quilos només de cranc blau.
Sí, sí, no, però a veure, ha sigut perquè les barques que s'hi dediquen al cranc no han pogut sortir. Ah. A part de que quan fa tant de fred també ell no es mobilitza tant i llavors no pot entrar tant a les trampes que fiquen, però més a més ha sigut per això, perquè les barques que s'hi dediquen avui pràcticament no han sortit cap.
Els preus que has dit són preus tirant a baixos, no? Excepte en el cas de les dorades, que és un preu bastant correcte.
Les dorades ha baixat una mica, però perquè eren petites des d'avui. Uh-huh. Les que són grosses, que són quilo i mig i dos quilos, se manté uh-huh. el preu bastant a 23, 24
sí,
el quilo.
Sí, un bon preu.
El que passa que, clar, això és un preu mig que et dona jo de tots els quilos que he tingut avui. Uh-huh. I al tirar a ser més menudes, pues, clar, el preu pues, surt més baix. Però, bueno, el que sí que ha baixat una mica és el llobarro. Les navalles també han baixat moltíssim, que anaven sí, quasi 5 euros i ara avui han anat a 80, però és que n'hi ha moltes. Avui he tingut 112 més de navalles. Això són 1.200 navalles.
Sí, sí, són moltes.
És molt...
I però, bueno, després... 80, Sarai, això és preu de llotja.
Sí, sí, això sempre és preu de llotja. Sí, jo hem acabat el que fan al restauració, les botigues, els comerços, això ja és una altra, cada un ja fica el... el que creu cada rau o que calcula cada posar.
També parlaves que s'ha agafat llobarro, també?
Sí, el no poder sortir les barques, a la bahia, que és una zona que està més arrecerada, allí sí que poden pescar millor. I llavors és més peix de bahia, el que és la galua, que és un lliçal, el llobarro, la dorada, tot això és més peix que s'agafa a les bahies. Per això avui hi ha hagut més quantitat d'aquestes espècies que d'altres.
I en canvi el que no s'ha agafat gens, pel que dius, és llenguado, no? Ni llenguado, ni
llenguado,
sèpia...
Ni llenguado, ni sèpia... Totes tres espècies que ni escrites, que s'agafen les barques grans a la mar, que han de sortir a la mar per a poder-ho pescar.
I d'angula s'han agafat?
A veure, d'angula ja fa un mes i una mica que portem bones captures. Aquesta setmana passada vam capturar 81 quilos.
Ah, molt bé.
L'altra setmana d'allà va baixar una mica, 26, però l'altra d'allà vam tindre també 82 quilos. És un... Està bé, una mitja bona.
Clar, si recordem les primeres quantitats que mos dies, que parlaves de grams, parlaves de 30 grams, 50 grams.
Era molt poca cosa, sí.
Escolta'm, ja ho tenim...
Això millor salva una mica la campanya.
Sí, home, sí, jo crec que sí, hem de ser optimistes. Ja veuràs, com si tot ho remuntarem, Sarai, no pateixis, tot ho remuntarem. En aquest... Bé, menys el vent, que espero que baixi el vent i que us pugui...
No, que no remunte.
No, això, que baixi el vent i que us deixi treballar tranquil·lament. Que jo abans he dit que a mi això del vent no m'afectava gaire, no és perquè siguin insensibles, és perquè si jo fos pres polític seria Raül Romeva, perquè m'entenguis, vale? Ja te'n fas una idea, val? Per això a mi el del vent no m'afecta pas massa. Escolta'm, Sarai, que...
Te rellisca, no?, una mica...
Exactament. Empatint amb el vent, no. Anem a una, ell i jo. Sarai, moltíssimes gràcies per haver-nos portat bones notícies.
Molt bé.
Cuida't molt. Fins després.
Vinga.
A reveure, que vagi molt bé. Eduard, si et sembla, aviam si demà som capaços de portar tantes bones notícies com aquestes que m'ha explicat al final.
Ai, aviam, tant de bo.
Creuem els dits, que em donin motius per poder-les explicar. Cuida't molt. Fins demà. A reveure.
Fins demà.
Doncs va, el compromís és aquest. Buscarem notícies, repassarem l'actualitat, la remenarem per poder trobar bones notícies que explicar demà, que serà dijous. A reveure.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Ja han arribat els calçots al Maison del Conde, restaurant pioner en calçotades a l'Empordà. T'esperem amb un menú especial amb els típics calçots i la seva salsa salvitxada de primer, graellada de carn o suquet de rap o xuletona escollida segon, crema catalana de postres, vi, aigua i cafès. Tot al preu promocional de 29,50 € si fas la reserva a través del web maisondelconde.com. El Maison del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. Més de 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. I aquest any descobreix el servei de cuina a domicili.
No poden aguantar la força d'aquest sol que apreta com enlloc el món. Racons on mai no arriba cap turista. notícies que no són per tots els paladars els marcaran per sempre més. Sols acosta algú a la platja i diu hello, have you ever been here before? Do you want me to show you what I know? We could be good travel mates, summer travel mates, summer travel mates, summer travel mates, summer travel.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas?